Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Punt i final al Tribunal Suprem a la declaració del responsable de la Guàrdia Civil de l'operatiu del referèndum de l'1 d'octubre. Fa uns minuts el president de la sala, el magistrat Marchena, ha evitat més preguntes de les defenses a Pérez de los Cobos sobre si van existir càrregues policials el 1 d'octubre. L'advocat Jordi Pina i el president del tribunal s'han enfrontat quan el lletrat ha avisat al coronel que podria cometre un delicte de fals testimoni.
Creo que es mi obligación y la del tribunal insistirle al testigo que puede estar cometiendo un delito de falso testimonio.
Vamos a ver, vamos a ver.
No, perdone, señoría,
no, yo vamos estoy a ver, señor Pina, no, y volvemos a lo de siempre, no entre en debate conmigo, acabar. No se lo permito, bien, no entre en debate, no entre en debate conmigo. Las afirmaciones sobre la posible responsabilidad criminal de un testigo cuando falta la verdad ya se le han hecho. En este caso, además, ha habido un doble recordatorio de las generales de la ley. En consecuencia, el testigo sabe perfectamente que está bajo juramento.
Ara mateix serà el torn de la secretària judicial del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Montserrat Torro. A Calella, l'ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic que va entrar en vigor l'estiu passat estableix quins requisits s'han de complir per obtenir la llicència d'activitat obligatòria. El tinent de l'alcaldia de territori, Jordi Sitjà, ha explicat que periòdicament arriben a sol·licituds a l'Ajuntament i que aquestes es tramiten de forma individualitzada. Ràdio Calella Televisió, Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament concedeix les llicències per habitatge després de comprovar que es compleixen els requisits recollits en la normativa municipal. El responsable de Territori Calellenc aclareix d'aquesta manera les informacions que apunten a una possible reconversió de tot un bloc de pisos en un edifici d'ús turístic.
Si una persona en té diversos, pot fer una sol·licitud marcant uns quants, però vull dir, no és un bloc d'apartaments turístics d'explotació conjunta. Si concretament un habitatge d'aquests blocs ha estat demanat com a habitatge d'ús turístic, això no en podem tenir una constància específica, però no que hi hagi, diguéssim, en aquest moment una demanda generalitzada d'habitatges turístics en aquests blocs, no ens consta.
L'ordenança reguladora de pisos turístics de Calella va entrar en vigor a principis d'estiu del 2018 i contempla l'obligació, per exemple, d'instal·lar una senyalítica específica en la qual s'indica el nombre màxim de persones que pot allotjar l'habitatge, un telèfon d'incidències o el pagament de la taxa corresponent. Avui dia hi ha 360 pisos de lloguer turístic a Calella, són un centenar més dels que hi havia registrats abans del 2016, quan es va aplicar una moratòria.
Gràcies, Dolors, des de Ràdio Calella. Més qüestions. El municipi d'Almenar, el Segrià, ha inaugurat recentment una nova rotonda que dona resposta a l'increment del volum de trànsit que procedeix o es dirigeix a l'autovia A14 de Lleida-Viella i així fa més segur, àgil i còmode l'accés, que esdevé una de les entrades principals del municipi i que, a més, s'ha dedicat al món de la pagesia. Carla Aparicio, Ràdio Rosselló, bon dia.
Bon dia. L'alcaldessa de la localitat, Teresa Malla, va explicar que la nova infraestructura està dedicada als pagesos i als ramaders perquè és un dels sectors econòmics més importants del municipi i un dels col·lectius dels quals ens sentim més orgullosos. En aquest sentit, Malla va recordar que la rotonda està molt a prop de la cooperativa agrícola municipal i era una confluència d'importants camins rurals molt utilitzats pels agricultors. La rotonda té com a element ornamental més destacat una escultura de l'artista natural de Puigverd de Lleida, Josep Soler, que representa una pagesa i un pagès, la principal curiositat de la qual és que està feta amb eines de l'antiga pagesia i peces de màquines agrícoles reciclades.
Gràcies, Carla Aparicio, des de Ràdio Rosselló. I a aquesta hora també us expliquem que el partit polític d'extrema dreta, Vox, ha negat mitjançant Twitter que el detingut d'ahir a Lleida per delictes sexuals, José Antonio Ruiz, tingui cap càrrec al partit i suspès, per tant, d'afiliació. Això és tot a aquesta hora.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Mm.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Què tal, com estan? Molt bon dia, benvinguts. Són les 11 i 7 minuts. Avui és dimecres, dia 6 de març, i això és el magazín El Més Calent a l'Aigüera. Des d'ara fins al punt de la una, dues hores, i el que fem ara, els hi expliquem el que serà la primera. Però abans d'anar, anem a les nostres estacions meteorològiques per saber amb quines temperatures comencem el programa. I si anem fins a la Clota, comencem amb 16 graus amb 3. Amb una mar d'un xic moguda, arrissadeta, diria. Després ens ho confirmarà més bé en Sergi Corral. I amb algun nuvolet, així, dibuixat al cel. Això és el que es veu, el que es pot apreciar des de la webcam de l'estació meteorològica de la Clota. Això per una banda, i si anem fins a la Closa de Llop, 16 graus amb 1. 16 amb 1 per 16 en 3, quasi, podem dir, igualades les dues estacions meteorològiques. Bé, i amb aquestes temperatures comencem. I ho fem explicant que després dels valors ve la previsió. Des del bloc d'en Sergi Corral. Per continuar amb el resum de premsa amb els principals titulars dels diaris catalans, el diari de Girona, el Punt, l'Ara, la Vanguardia i el Periódico, i també, com no, les fotografies de portada. Continuarem felicitant a tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Coneixerem una notícia d'ara fa un any, dels que donaven l'informatiu, una d'en fa 5, i per acabar el refrany, la frase o la dita del dia. En traurem l'aigua clara amb la Montse Hidalgo? Jo espero que sí, perquè cada setmana ho fem. Aquesta vegada amb una entrevista a Octavio Salazar, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdoba. Per què? Ho sabrem més endavant. I avui també és el dia que anem d'excursió amb els sendes, amb en Jaume Monés i Xavi Tió. I avui ens endinsen en una cova, la Bòfia de la Buixadera. Tot això és el que tenim preparat per aquesta primera hora. I si em volen acompanyar, Només els dic que siguin molt benvinguts i anem ja a parlar del temps. La previsió que ens porta en Sergi Corral des del seu blog. I avui en Sergi Corral ens deixa un titular que diu: arriba un front que deixarà el cel més ennuvolat i més fresc, insegur dijous. Per avui dimecres, hem començat el dia amb un cel variable de matinada i matí, amb núvols alts i mitjos que aniran augmentant amb el pas de les hores. A migdia ja anirà quedant més ennuvolat i a mitja tarda i vespre el cel estarà totalment tapat, ambient força suau tot el dia. El vent, entre migjorn i garbí moderat de força 4-6 tot el dia, en cop de força 7. I l'estat de la mar, marejol tot el dia amb maró mar endins, tràgol de xaloc de mig metre d'alçada. Això és per avui dimecres. Passem ja demà dijous amb un cel més serè de matinada, amb l'aparició d'algunes nuvolades al matí. A migdia les nuvolades seran més importants i a la tarda el cel quedarà ennuvolat. Entre migdia i tarda es pot donar alguna gotellada. Ambient més fresc que dies passats. El vent, garbí fluix de matinada de força 2-3. A matí girarà gregal força 2-4 fins a calmar a mig matí. A migdia i tarda s'imposarà el migjorn fluix i a la nit calmarà. L'estat de la mar arrissada tot el dia amb alguna àrea de marejol. Temperatura de l'aigua del mar 13 graus amb 7. Tot i que en Sergi avui no ens parla de pluja, algun altre home i dona del temps d'un altre mitjà de comunicació deien que sí que arribarien a tarda de vespre, almenys aquí a la costa, que podia arribar alguna gotellada. Haurem d'estar pendents. En principi no hauria d'arribar fins a tarda i vespre, però en Sergi, en la seva previsió, no ens parla avui, almenys que hi hagi pluja, sí que ho destaca demà. Coses que s'han d'estar atents. De moment, el sol, que veiem que està en tota la seva plenitud, això ha d'anar canviant i a vegades sembla, dius, ostres, sembla improbable que això passi, però bé, els homes del temps ho diuen i amb ells els hi han de fer cas. Bé, tot això és el que ens deixa el temps des del blog d'en Sergi Corral, i després del temps, continuant fent camí, anem en el nostre quiosc amb el resum de premsa. I el nostre resum de premsa ens porten primer als diaris d'àmbit, podríem dir, comarcal o local. Bé, local més aviat no. Els de més a prop, quedarem més bé dient els de més a prop, els de proximitat. El pla pilot de la jornada intensiva a primària s'acabarà el curs 2019-2020. Això és el titular principal del diari de Girona. La conselleria no detecta cap millora significativa 6 anys després d'iniciar la prova. Les escoles hauran de garantir menjador i el 80% d'acord de les famílies. I el 80% d'acord de les famílies. I la fotografia de portada, doncs, dedicada a un dels àpats tradicionals que es fan de carnaval. És una de les fotografies que veiem aquí a la portada del diari de Girona, els àpats que es van fer ahir a diverses localitats, entre elles Verges, Albons, Vidreres i alguna altra localitat, doncs, que ahir, doncs, va fer el dia gran del carnaval. I això és el que reflexa la portada del diari de Girona. Anem, deixem el diari de Girona i anem al Punt. El titular del diari El Punt, i veiem Enric Millo, que va ser un dels personatges que va declarar ahir el judici contra el procés, i el titular diu: sense proves. L'1 d'octubre, segons Millo, l'exdelegat del govern espanyol descriu el judici un escenari de violència generalitzada. L'exmajor dels Mossos, Trapero, és acusat sistemàticament i no es pot defensar perquè no se'l jutja al Tribunal Superior. I la fotografia de portada és per Peça de Rodona, Premi d'Honor, reconeixement a la poeta, prosista, traductora i biògrafa terrassenca. És la persona que veiem a la fotografia de portada en el diari El Punt Avui. Ja deixem els diaris gironins i anem amb els d'edició de Barcelona, començant per El Periódico. I El Periódico es fa referència al titular també en el judici. El cap policial de l'1 d'octubre acusa d'estafa als Mossos. Pere de los Cobos diu que la policia catalana va emparar la votació en comptes d'impedir-la, i l'exdelegat del govern dibuixa un clima d'intimidació i assetjament previ al referèndum. I la fotografia de portada dedicada al Real Madrid, que ahir quedava fora de la Champions després de perdre a casa davant l'Ajax d'Amsterdam per 1-4. Apocalipsis blanca. El Madrid cau fulminat a la Champions. 1-4 i es queda gairebé sense opció per cap títol. I doncs aquí es veu una fotografia de portada d'un dels jugadors del Madrid, concretament en Vinícius, tapant-se la cara, una fotografia molt expressiva del que va passar, tapant-se la cara amb la samarreta, una fotografia molt expressiva del que va passar ahir en el partit que enfrontava el Madrid davant de l'Ajax, el Champions, el partit de tornada. Recordem que el Madrid havia guanyat el camp de l'Ajax per 1-2. Bé, del periòdico a La Vanguardia. La Vanguardia també se'n fa ressò amb una fotografia, però no la principal de portada, sinó amb una finestreta que diu temporada en blanc i crisi institucional del Madrid. El titular de los Cobos culpa els Mossos de promoure l'1 d'octubre. El coronel de la Guàrdia Civil qualifica d'estafa el pla de la policia catalana i millor descriu un clima de violència i assetjament de l'independentisme. La fotografia de portada, si veiem models, com plorant, i diu llàgrimes per Lanfer. La firma de moda Chanel va organitzar ahir a París un homenatge espectacular al seu dissenyador estrella, Karl Lanfer, mort fa poc. A l'imatge, algunes models emocionades durant la desfilada. Això és el que fa referència a La Vanguardia i al diari Ara, per acabar. Doncs millor, la fotografia de portada, el Madrid també hi surt, també hi és present, també amb una altra finestreta, amb fotografia, el Madrid es queda en blanc. I el titular de los Cobos diu que l'1 d'octubre es va fer un ús exquisit de la força. El coordinador del dispositiu policial acusa Trapero d'alinear-se amb el govern Puigdemont. I l'exdelegat del govern, Enric Millo, descriu un clima de violència generalitzat d'aquella tardor. La trampa del Fairi era abocar detergent a l'entrada dels col·legis perquè els agents patinessin i així poder-los clavar puntades de peu al cap. Això és una de les frases que l'hem escoltat i hem vist el que se'n diuen memes i hem vist comentaris a les xarxes socials, i déu-n'hi-do la propaganda que li ha fet en aquesta marca de productes. Déu-n'hi-do. Poden estar agraït a Fairi, a Millo, doncs, per la propaganda que els hi ha fet d'aquest producte de neteja. Molt bé, això és el que diuen els diaris, els principals diaris, els titulars dels diaris catalans. Deixem ja la premsa, hem deixat el temps, deixem la premsa i anem a la música. I com fem durant tota aquesta setmana, la primera cançó, amb veu femenina, dedicat al que celebren aquesta setmana, ja s'estan fent activitats durant tota la setmana, el Dia Internacional de la Dona. Escoltarem Neus Mar amb aquest tema que porta per títol La Rosa Oriental.
Allá en Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de su jardín florido y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. En Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de su jardín florido y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí, un sol sabroso de Oriente.
Més calent a l'Aigüera.
Hem començat amb aquesta cançó que ens portava la Neus Mar, La Rosa Oriental, i continuem ara amb l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. I tot això ho comencem per el Santoral. Avui dia 6, dimecres de cendra, avui oficialment es don per acabat el Carnaval, el dia d'anar a enterrar la sardina i tots aquells actes que es feien ja fa temps, però ara ja no sé si algun encara els fa, però és allò que ben bé s'ha deixat de fer. Dimecres de cendra, també Sant Oleguer, Sant Víctor i Santa Coleta. Doncs felicitats a tots els que celebren el seu sant, com també felicitats a tots els que celebren el seu aniversari. També ho fa avui el Lobo Carrasco, exjugador del Barça, que va acabar la seva carrera amb el Figueres, com estava a segona divisió, fa 60 anys. Ara el podem veure de comentarista al Chiringuito, entre d'altres llocs, també algun que altre partit de futbol. L'expresident del Barça, que va ser notícia la setmana passada, degut a que va sortir a llibertat condicional, Sandro Rosell, fa 55 anys. Va ser president des del 2010 fins al 2014. I la tribu Clara Lago, la de les 8 apellidos, que avui fa 30 anys. Anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? La notícia deia que amb l'objectiu de crear xarxa i incentivar la creació de nous paquets turístics, aquest mateix s'ha celebrat una sessió de treball conjunt entre empresaris del sector turístic de l'Escala i han assistit una quinzena de persones. Això passava ara fa un any. I en fa 13, perquè surt el número aquí, perquè comença la notícia dient el 13 d'aquest mes es tanca el període d'inscripcions per participar a un nou taller de la memòria per la gent gran, que començarà el 18 de març i s'estendrà fins a principis de juny. Un taller que es continua fent any rere any, justament aquí, a l'edifici de Can Maset, dues plantes per sota nostra, on hi ha la seva sala polivalent, cada any aquest taller de la memòria. I ara fa 5 anys se'n feia ressò l'informatiu amb aquesta notícia. I per acabar, el refrany, la frase o la dita del dia que ens diu, referent al mes de març, març ventós pel pagès, març ventós pel pagès és profitós. Bé, de moment tampoc és que hagi, els dies que portem que hagi sigut molt ventós, però penso que això és la cosa de canviar un xic. Bé, doncs deixem ja l'apartat de sants aniversaris, notícies i refranys. I anem a veure si és que en podem treure l'aigua clara, que jo em penso que sí. L'aigua clara amb la Montse Hidalgo ens diu que l'actualitat marca a la persona que se l'entrevista. Serà un personatge protagonista o que porti la seva visió i anàlisi segons el centre d'interès. I avui el centre d'interès està en una entrevista a Octavio Salazar, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdoba, feminista, autor del llibre Uitu, una obra adreçada als més joves i que pretén incloure els homes a la lluita per la igualtat de gènere. Tot això amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Aquests dies en què el color lila s'estén coincidint amb la celebració del 8 de març, volem parlar del Dia de les Dones i res millor que parlar de feminisme i obrir els angles i les reflexions. Avui volem treure l'aigua clara sobre què mou el feminisme. Octavio Salazar, benvingut, bienvenido.
Bien hallada.
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba.
Sí.
Y se define, a ver si lo digo bien,
a ver.
Feminista,
sí.
Egabrense.
Sí, porque soy de Cabra y soy egabrense, sí.
Cordobés, sagitario, padre y un montón de cosas más.
Bueno, eso creo que eso es lo que está en mi perfil de Twitter, si no me equivoco. Y de alguna manera, pues son varios elementos que definen mi personalidad, claro. De dónde soy, el lugar donde vivo, a lo que me dedico. Yo creo que también el papel de padre, creo que es importante subrayarlo, porque para mí es una parte esencial de mi vida y tiene que ver también mucho con mi experiencia como hombre cómplice del feminismo. Y luego, bueno, me dedico al derecho constitucional, a temas relacionados con la igualdad y en los últimos tiempos muy especialmente a reflexionar sobre el papel de los hombres en este contexto de lucha feminista, ¿no?
¿Tiene que justificar que es feminista?
Bueno, en determinados contextos sí. Claro, en determinados contextos como que todavía no se ve como muy claro que un hombre pueda ser feminista, y más en el ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito del derecho, que es un mundo muy conservador, muy patriarcal, muy machista, y donde el feminismo todavía está como mínimo devaluado y en algunos casos incluso mal visto, ¿no? Entonces, claro, tienes como que explicar por qué te dedicas a esto y también incluso si, por qué un hombre puede ser feminista o puede llegar a ser feminista.
Y cuando llegamos a ese punto, ¿por qué un hombre puede llegar a ser feminista?
Yo es que creo que un hombre debería al menos intentar serlo, porque yo creo que cuando hablamos de feminismo estamos hablando de una propuesta de emancipación del ser humano, estamos hablando de democracia, estamos hablando de igualdad de derechos, estamos hablando de justicia social. Por lo tanto, yo creo que es algo que nos interpela a hombres y mujeres, y una sociedad que aspira a ser plenamente democrática debería ser una sociedad feminista, sin duda, ¿no? Entonces, lo que yo ahora trato de hacer siempre es devolver la pregunta, ¿no? Yo creo que hay que quien tiene que explicarse es aquel que no se define como feminista, ¿no?
El feminismo es una amenaza para los hombres machistas, para el poder masculino.
Bueno, algunos hombres lo ven como una amenaza, lógicamente porque el feminismo plantea una mirada crítica sobre nuestros privilegios y nuestra posición de poder y de dominio heredada desde hace siglos, ¿no? Pero yo creo que el feminismo es también una oportunidad para que los hombres revisemos esa masculinidad tan tóxica que llevamos a las espaldas y para que nos replanteemos otra manera de estar en el mundo, ¿no? Por lo tanto, ese es el mensaje que yo siempre trato de transmitir. El feminismo es una oportunidad también para nosotros.
Tengo en mis manos un libro, Guitu, una brújula para jóvenes feministas. ¿Cree que andamos perdidos socialmente en esta lucha?
Yo creo que sobre todo los hombres en general, yo creo que están atravesando una etapa como de confusión, ¿no? De no saber muy bien dónde ubicarse, sobre todo en estos momentos de tanta ebullición del feminismo, ¿no? De tanto protagonismo público de las reivindicaciones feministas. Y yo creo que muy especialmente los chicos más jóvenes, que están recibiendo todos los días además mensajes muy contradictorios, tengo la sensación de que no tienen muy claro a qué modelo agarrarse, ¿no? Sobre todo porque yo creo que están en un momento donde por un lado siguen recibiendo insistentemente en los imaginarios en los que se mueven la referencia del macho tradicional de toda la vida y por otro lado no tienen claro cuáles serían las alternativas a ese modelo, ¿no? Yo creo que les faltan referentes de esos nuevos hombres, ¿no?
Este es un libro para gente muy joven, donde se explican las cosas sin dar nada por sabido.
Sí, claro, ¿no? Esa es la idea de hacer un libro con un lenguaje muy divulgativo, muy claro, y donde tú fueras, el lector fuera metiéndose en los conceptos y teniendo claro de manera lo más simple posible, lo más sencilla posible, pues desde lo que significa el feminismo hasta todo ese conjunto de conceptos, de ideas que en los últimos años, pues por ejemplo todos los medios de comunicación los estáis utilizando permanentemente, ¿no?
¿Cree que es un error contraponer feminismo a machismo? ¿Usted suscribe que lo contrario al feminismo es la idea?
Claro, porque yo creo que muchos de esos juicios que uno ve, por ejemplo, en las redes sociales todos los días, pues yo creo que responden de entrada a una ignorancia profundísima sobre lo que es el feminismo, sobre lo que ha supuesto históricamente y, por lo tanto, un desconocimiento de que el feminismo no es una guerra contra los hombres, no tiene como enemigos al sujeto humano masculino, sino que en todo caso el feminismo es una batalla contra el patriarcado, contra el machismo, y es una propuesta de un mundo mucho más civilizado donde hombres y mujeres podamos convivir con plena igualdad de derechos, ¿no? Por lo tanto, claro, es un error tratar de contraponer una propuesta que es emancipadora e igualitaria como el feminismo a algo que es una cultura tremendamente injusta con las mujeres y que lleva siglos provocando discriminación de las mujeres, como es el machismo.
¿Debe ser ignorancia pura que se rotule un autobús para hacer una campaña feminazi?
Bueno, yo creo que en ese caso no solamente hay ignorancia, sino que también, claro, hay intereses de defender determinadas posiciones. Yo creo que ahora mismo estamos asistiendo a una reacción machista, una reacción, dicen las compañeras, algunas teóricas feministas, una especie de revancha patriarcal de determinados sectores de la sociedad que, frente a las progresivas conquistas de las mujeres y del feminismo, pues están colocándose a la defensiva y rearmándose a partir de conceptos muy tradicionales que tienen que ver justamente pues con esa cultura machista que el feminismo lleva luchando contra ella siglos, ¿no? Entonces, es un fenómeno, además, no solamente en nuestro país, sino yo creo que a nivel global estamos viendo como en muchísimos países incluso hay fuerzas políticas que con ese discurso antifeminista están ganando elecciones, llegando al poder y lanzando, claro, mensajes peligrosísimos, ¿no? Desde mi punto de vista, para la humanidad, ¿eh? No solamente para las mujeres, sino para la humanidad en su conjunto.
En su libro usted habla muy claro, se lo comentaba antes, y meridianamente claro cuando trata sobre la incidencia que tienen el porno y su fácil difusión en redes sociales a la hora de crear falsos escenarios de relaciones sexuales, de relaciones afectivas entre las personas más jóvenes. Hacen que se puedan normalizar acciones de acoso y acciones de violación, de manadas, ¿Hay mucha información y poca educación afectivo-sexual?
Bueno, pues yo creo que sobre todo si pensamos en los más jóvenes, pues yo creo que sigue, le sigue faltando una educación en lo afectivo y en lo sexual, ¿no? Lo cual efectivamente tendría que darse en las escuelas, pero también en las familias. Y frente a ese vacío, que sigue siendo un vacío hoy por hoy, lo que encontramos es que a través de la ventana que le ofrece Internet, ellos tienen inmediato acceso a un imaginario que tiene que ver con la sexualidad, pero que tiene que ver también con la idea que tenemos de qué significa ser un hombre y qué significa ser una mujer. Y en ese imaginario del porno lo que encontramos es una idea del hombre como un ser controlador, dominante, violento incluso, y una mujer sometida, disponible, cosificada y que existe para satisfacer los deseos masculinos. Entonces yo creo que a partir de ahí estamos construyendo de nuevo una cultura tremendamente machista que sobre todo desde el punto de vista de la sexualidad pues está preparando a nuestros jóvenes para que luego salgan a la calle y bueno, pues los veamos formar parte o de manadas o por ejemplo de consumir frecuentemente prostitución, ¿no? Que es un dato también que debería como mínimo inquietarnos, que es el aumento del consumo de prostitución entre los más jóvenes, ¿no? Yo creo que al final todo eso está ligado porque tiene que ver con cómo le estamos ofreciendo a los más jóvenes un modelo de sexualidad y sobre todo de disponibilidad de las mujeres para satisfacer nuestros deseos.
Claro, estamos hablando de datos y nos revela uno en este libro. Díganos a qué edades ven todas estas cosas, llegan bueno, todos estos mensajes.
Sí, hay un estudio que dice que la edad media de primer acceso de un chico a contenidos pornográficos en Internet son 11 años. O sea, que ni siquiera estamos hablando de chicos adolescentes, sino incluso antes. Pues claro, es que es tremendamente fácil. Tú te metes en un buscador en Google, por ejemplo, y pones vídeos porno. Y ya tienes ahí todo un mundo de posibilidades sin ningún tipo de restricción, ¿no? E insisto, reproduciendo un imaginario tremendamente nocivo donde se está fomentando incluso una cultura de la violación, ¿no? Es que tú pones vídeos porno, violaciones, y tienes un larguísimo elenco donde, por ejemplo, si te fijas en los títulos de cada uno de esos vídeos, pues habitualmente son además títulos tremendamente despectivos y devaluadores de las mujeres, ¿no? Que aparecen como eso, como las guarras, como ras, como esos seres follables y disponibles, ¿no?
¿Le puede preguntar a qué edad deberían leer los más jóvenes este libro?
Yo entiendo que es un libro, claro, ideal para que un chico que esté, una chica que esté alrededor de los 13, 14 años, pues pueda empezar a leerlo, ¿no? Porque yo creo que he intentado al menos que sea un lenguaje muy asequible, que esté lleno de ejemplos que tienen que ver con su vida cotidiana. Y yo creo que con esas edades pues ya podría ser ideal su lectura. Incluso a veces pienso que tal vez deberían leerlo antes los padres y las madres, ¿no? Porque quizás también ellos deberían informarse y formarse, ¿no?, en esta materia.
Octavio Salazar, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'Aigüera.
I després d'escoltar l'aigua clara, el tema que ens portava avui la Montse Hidalgo, amb aquesta entrevista a Octavio Salazar, que és catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Còrdoba, i abans d'anar a fer excursions amb la secció que ens porta Jaume Monés, anem a la música. Una versió, avui és el dia que fem versions, o escoltem, més ben dit, versions, perquè no els fem, els escoltem. I aquesta de Jaime Calling, que és una de les cançons que va donar a conèixer la Rihanna, que és aquest que ens diu que no pari la música, Don't Stop the Music.
It's getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do?
making saying or impossible. Baby, I'ma say R is incredible. If you don't have to go, don't. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest. Now we're face to face. Cause I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, getting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance.
És Jamie Cullin, o més bé dir Cullin, amb aquesta cançó de Rihanna, aquest que no pari la música. I que no parem de caminar, que no parem de fer camins, que no parem de fer sendes, excursions, perquè ara és el moment que si estem preparats, Jaume Monés i Xavi Tió, avui ens portaran a endinsar-se a la cova de la Bòfia, de la Boixadera, sempre preparats, sempre a punt per anar a fer sendes.
Sendes.
Seguim endavant, continuem amb el nostre programa i avui anem cap a les entranyes del senderisme. Xavi, tio, què tal, com estem?
Maria, com anem?
Expliquem-ho, això de per què hem fet aquest anunciat de anem cap a les entranyes del senderisme.
Les
anem
entranyes.
Molt endins avui, no?
Sí, avui anem cap a l'interior.
Ens tapem.
Perquè si us parlo d'una bòfia, d'una gatera, si us parlo de ratpenats, de formacions, de galeries, de gurs, podeu pensar, però de què ens està parlant avui el Xavi? Alguns potser ja ho heu endevinat.
Els ratpenats són una bona pista.
Parlarem de coves. Quan parlem de coves, en l'argot espeleològic ens referim a les cavitats que no necessiten material per progressar, és a dir, no necessiten ni corda ni equipaments per fer instal·lacions a la paret per davallar, ni talabar per lligar-nos a la corda. Llavors ja estaríem parlant d'avencs.
Anirem a una, no?
I avui us proposo anar a la bòfia de la Boixadera. D'aquí veníem la paraula aquesta de bòfia que dèiem a l'inici de tot.
Doncs vinga, anem a endinsar-nos de ple a la bòfia de la Boixadera. Quin serà el punt de sortida, Xavi, per poder fer aquesta incursió?
Aviam, ens n'hem d'anar cap al Berguedà, cap a Montmajor, i en concret hem d'anar a la Casa Gomira per anar a fer una senzilleta excursió cap a una cavitat on entrarem i sortirem per la mateixa boca. Una de les cavitats més grans de la comarca, del Berguedà. Anem a pams, bòfia. És sinònim a la zona de Solsona, Cardona, Súria, el que és la Plana de Vic, també el Berguedà, de cova. Que arribem a sota de la Casa Gomira. I just al canvi de vessant, quan hi ha la pista Sabuqueria cap al sector de la Vall d'Ora, deixem el cotxe, hi ha una esplanadeta a l'esquerra, agafem els dos o tres estris, bàsicament una granota per protegir-nos del fang que normalment poc o molt trobarem i de l'equip de fotografia. Recomanem alguns flaixos per il·luminar les cavitats, les sales. I des de sota mateix d'aquesta gran Casa Gomira veiem els espadats cingles de Taravil, a l'oest cap a la llunyania veiem els cingles de Busa, i nosaltres en la mateixa pista per on veníem caminem 150 metres fins al primer revol, on ens agafem cap a l'esquerra, fins al segon trencall cap a l'ermita i agafem la que cap a la dreta ens porta amb uns 400 metres més fins al lloc on hi veurem una fita que és la que ens indica el caminet, rec, amb 50 metres més ens portarà fins a l'entrada de la boca. Amb el cotxe fins a l'entrada estem parlant de 800 metres, és a dir, que és a tocar. La boca d'entrada és una boca ampla, amb baixada, ja tota la cavitat és amb baixada, és molt factible de fer. Ens posem els cascs, la granota perquè no ens embrutem la roba, encenem els frontals o les llanternes que portem per il·luminar-nos, agafem els estris de fotografia, allò bàsicament, doncs, flaixos per il·luminar, i ens trobem ja d'entrada una cova doncs, plena de grans blocs, una galeria. Baixem una quinzena de metres, tendim cap a l'esquerra i trobem una mica d'obertura que marxa encara més cap a l'esquerra, a l'alçada del terra, per on hem de penetrar estirats a terra, com si fóssim una sargantana. Res, un parell de metres encara no, és una gatera estreteta d'uns 30 centímetres d'alçada, 50 d'amplada. No és angoixant perquè ja de seguida s'eixampla immediatament. I entrem en aquesta primera secció de la cova, ens dona pas a una sala d'unes dimensions ja més còmodes, una alçada entre 2-3 metres, una amplada variable, ple també de grans blocs, pel qual hem d'anar pujant una miqueta per anar-los superant, i després arribem a la sala anomenada el bany de la princesa. Imaginem pel fet que hi ha una petita basseta que gairebé sempre conserva poc o molt d'aigua. És bastant bonica, és allargassada, més o menys una quinzena de metres, 2 o 3 metres d'alçada i amplada varia. Aproximadament 4 o 5 metres, poc o molt constants, no? Sostre format per una gran llosa gairebé plana, de la qual es desprenen petites estalactites. Si és hivern, podem trobar-hi un bon grup de ratpenats hivernant, suspesos d'aquest sostre de la sala. I si avancem una miqueta més cap al fons, pugem per sobre d'uns blocs i per una colada ens dona pas a una altra sala, que és la sala de les campanes. Possiblement és el racó més bonic de tota la bòfia, de tota aquesta cova. És una sala baixa, d'uns 50, entre 50 i 100 centímetres d'alçada, segons els trams, i el nom de les campanes bàsicament li ve per unes estalactites de considerables dimensions, estem parlant algunes d'un metre de diàmetre, que estan penjades del sostre de la sala imitant la forma de les campanes. N'hi han dues o tres, I quan ens sortim d'aquesta segona sala de les campanes, tornem a passar per la sala del bany de la princesa, passem aquells blocs que ens havíem trobat a l'entrada d'aquesta sala del bany de la princesa i retornem aquell pas, aquella gatera, fins que retrobem la galeria principal. Continua bàsicament descendint, grimpem algun petit ressal per on havíem baixat, entrem en un espai de més blocs encara, hem d'anar-los desgrimpant. Arribem a la sala de l'honor, que és més llarga, és la més ampla, és també la més alta. No és un espai uniforme. La sala potser pot tenir, doncs, no sé, entre 50, 60, 70 metres de llarg, una amplada de 20, 25 metres, i l'alçada, doncs, entre 3, 4 metres. Tot el sostre també està format per una immensa llosa. La terra està ple de grans blocs que s'han desprès del sostre per on cal anar avançant. Continuem endavant fins al fons d'aquesta sala de l'honor i al final hi ha un petit ressalt, una petita sala que baixa bruscament, dona pas al següent espai, que és la plaça de les Bruixes, és ja el punt final de tota la cova, és també el punt més baix, hem baixat 37 metres, on hi ha uns gurs, que són uns petits com llaguets, que són unes formacions que s'han fet amb la mateixa calcària del terra, de l'aigua que ha anat arrossegant, i fa com petites preses. Reprenem el camí de tornada, creuem primer la plaça de les Bruixes, pugem de nou cap a la sala de l'honor, tornem a creuar la sala més gran de tota la cavitat, anem a buscar el conducte d'accés on ens haurem d'ajupir per sortir a la galeria principal de sortida, grimpem algun pas una mica relliscós i acabem ja de pujar pels blocs finals fins a la boca d'accés.
Un aspecte important, molt breument, Xavi, material, ens deies, la granota, per una banda, el frontal, el flash de tela per poder fer fotografies.
Si volem
algun
fer fotos,
material més, botes especials o podríem anar amb unes xiruques normals?
Podem anar amb qualsevol calçat, sempre que tinguem en compte que fàcilment el xipollejarem bastant i el tornarem a sortir a fora ple de fang. I això sí, la granota, per no sortir tot bruts. Dintre de la cova és fàcil que hi estiguem entre dues horetes i mitja, depèn del grup que siguem i depèn del que ens vulguem entretenir fent fotografies. A l'accés fins a l'entrada de la cova són aquells 800 metres, és a dir, que és res, i per tornar, doncs, els altres 800 metres fins a la casa Gomira.
Molt bé, doncs aquesta és la proposta. Avui ens hem inserit a la Bòfia de la Boixadera, a la comarca del Berguedà, molt a prop del Solsonès. Gràcies, Xavi.
A reveure.
Diem adeu a Myanmar i també al programa número 311. L'Andreu Ortega i Acosta, els botons, i un servidor, l'edició i presentació, Jaume Monés, ja comencem a pensar en el següent programa. Per recuperar aquest o els anteriors, podcast de la xarxa, www.laxarxa.com, a l'apartat Escolta'ns a la carta i posant al cercador la paraula Sendes. Gràcies per ser al nostre costat un dia més i que tingueu una molt bona ruta.
El més calent a l'aigüera.
I la ruta d'avui que ens portava endinsant-se a la cova de la Bòfia de la Boixadera, molt ben detallada per Xavi Tió en els sendes de Jaume Monés. En tot això hi posem música sempre en el meu cap, així es diu aquesta cançó que la va fer popular l'Elvis Presley, però se n'han fet moltes versions, com la aquesta de Michael Bublé.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind.
Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You're always on my mind. You're always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied.
Minuts acompanyats de Michael Bublé amb aquest Always on My Mind, aquest tema de Elvis Presley que l'han versionat molts i molts cantants. Una de les últimes versions és la que ha fet Michael Bublé. Bé, continuem, arribarem ja al punt de les 12 amb aquest September. Aquest setembre que ens la porta la Marcela Macberia, així és, en ritme de bossa nova.
You remember the 21st night of September. Love was changing the minds of pretenders. Why chasing the clouds away? Our hearts were ringing in the key that our souls were singing. As we danced in the night, remember how the stars stole the night away.
season, the clouds.